Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 20è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià amb la perspectiva d'una nova taula de negociació entre educació i els sindicats avui a les 14 hores. A més, amb la vaga de famílies impulsada per la plataforma en defensa de l'ensenyament públic i a la que s'han adherit totes les AFA dels centres educatius públics de Pego. Les d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia i l'IES Enric Valor. Avui divendres 5 de juny es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Establit per les Nacions Unides, té com a propòsit ressaltar que la protecció i la cura de l'entorn natural són essencials per al benestar humà i el progrés econòmic global. El tema d'enguany, ara pel clima, es concentra en el canvi climàtic al llarg d'una doble via, els senyals d'urgència que la Terra envia i les respostes que la humanitat, pel contrari, elegeix amb massa freqüència posposar. I és que l'acció climàtica ha d'anar més enllà de la reducció d'emissions de carboni. Implica transformar els sistemes que sustenten les nostres economies i reconstruir la nostra relació climàtica. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Les AFA de les escoles de Pego secunden massivament la vaga de famílies. Una mitjana del 80% de famílies dels CEIP Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bondia no han portat avui els fills i les filles a les aules. Des de l'IES Enric Valor no ens donen xifres exactes, però afirmen que ha acudit molt poc alumnat avui al centre. Una convocatòria que arriba en el 20è dia de vaga educativa i amb la mirada posada en la taula de negociació entre educació i sindicats docents, que es recordem a les 14 hores d'avui divendres. Javier García Solera està darrere d'Entreacto, guanyador del concurs d'idees del Teatre Municipal. Ho desvelava ahir l'alcalde durant la sessió plenària ordinària de juny. El segon premi ha estat per a la idea Oscilando su sueño en el aire i l'accessit per a Portes obertes. El jaciment de la Muntanyeta Verda i la importància de les espècies en l'època de la RAC posen fi a les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila. La cita és esta vesprada de divendres 5 de juny a la Casa de Cultura. Les conferències comencen a les 7:45 i estaran impartides pel catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació de la Muntanyeta Verda, Ignasi Graumira, i pel doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, el pegolí Josep Bernabeu Mestre. El Dia de la Crosta i el Dia d'Elecció amb festes locals 2027. El plenari ordinari de l'Ajuntament de Pego va aprovar ahir que el dimarts 9 de febrer i el dimecres 30 de juny de l'any que ve siguin festes locals. D'altra banda, el ple també aprovava modificar les bases d'execució del pressupost pel canvi de denominació de la Junta Central de Moros i Cristians.
Estigues al dia. La informació a Radio Pego.
La Conselleria d'Educació i els sindicats presents en la taula de negociació, STPB, AMPE, CESIF, Comissions Obreres i UGT, estan citats este divendres novament a una reunió per a tractar d'arribar a un acord que posi fi a la vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. Recordem, esta va començar el dia 11 de maig i avui completa la quarta setmana seguida de vaga. És el 20è dia lectiu d'esta convocatòria. La reunió arriba després de 4 dies sense contactes entre Educació i els sindicats majoritaris, que són STPB, Comissions Obreres i UGT, i amb múltiples mobilitzacions als carrers i a les places de pobles i ciutats, amb una massiva resposta en totes elles. L'últim intent d'arribar a un pacte va ser diumenge passat, quan les converses es van trencar. Tot i els avanços reconeguts per les dues parts en qüestions com la reducció de la burocràcia o algunes mesures organitzatives, la diferència o les diferències continuen sent importants en aspectes com les retribucions i el valencià. I la plataforma, a banda d'això, la plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha convocat avui una vaga de famílies. Proposa este divendres 5 de juny, coincidint amb aquest 20è dia de vaga, perquè els pares i les mares no porten els fills i les filles als centres educatius. En esta iniciativa, la plataforma pretén donar un respir econòmic al personal docent, ja que assenyalen que avui divendres seria el professorat qui podria acudir al seu lloc de treball amb l'objectiu de pal·liar els efectes econòmics, que no són pocs, d'esta vaga indefinida que algunes docents estan seguint des del dia 11 de maig. La plataforma en defensa de l'ensenyament públic proposa esta acció per a posar de relleu que cal arribar a una solució i fer entendre a la Conselleria la necessitat de negociar sense cap burla i aconseguir així que la fi de la vaga siga una realitat. I hem de dir que totes les associacions de famílies, d'alumnes dels centres educatius públics de Pego s'han adherit a esta vaga de famílies. L'AFA d'Ambra, de Carolina Sala, de Rosalia Bondia i també de l'IES Enric Valor de Pego. I si fem seguiment a la vaga indefinida del professorat, dels docents, a Pego la mitjana avui s'ha notat que ha estat molt baixa, només del 8,6%. I és que el 14,3% de mestres ha secundat avui la vaga a Ambra. Al CEIP Carolina Sala cap mestre ha fet avui vaga. Un 10% de mestres l'ha secundada a Rosalia Bondia i un 10% també del professorat de l'IES Enric Valor ha secundat avui la vaga. Pel que fa a les famílies, la vaga de famílies, la mitjana de les tres escoles públiques d'Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bondia se situa en el 80,13% i des de l'Institut no ens han donat dades exactes de seguiment, però sí que ens han confirmat que avui han acudit molt pocs alumnes al centre. Si anem a les escoles, que sí que tenim dades, al CEIP Ambra la vaga de famílies ha estat secundada per el 90,4% de famílies i a Carolina Sala s'han adherit a la convocatòria el 80% de les famílies. El 70% ha estat el suport d'esta vaga de famílies al CEIP Rosalia Bondia.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
En la sessió plenària que va tindre lloc ahir de vesprada a l'Ajuntament de Pego, de caràcter ordinari, quan s'estava debatent el segon reconeixement extrajudicial de crèdit, el 9/2026, donat que es portaven a ple dos factures amb reparo per valor de 1.380 euros, l'alcalde va deixar caure, i utilitza esta expressió, deixar caure, perquè no es va aturar a explicar més, però va deixar caure que al llarg d'este mes de juny, o com a molt al juliol, Pego podria tindre uns nous pressupostos, els corresponents al 2026, perquè recordem que actualment estan prorrogats.
Plenari que intentarem fer antes de que s'acabi el mes de juny per aprovar els pressupostos, i si no ho farem en juliol.
Els pressupostos de 2025, els que ara estan prorrogats, es van aprovar justament a principis de juliol de l'any passat i no va ser per unanimitat, ja que estos només van comptar amb els vots favorables del grup socialista que ostenta el poder en minoria. No obstant, el Partit Popular s'abstenia perquè el pressupost i complementàriament el romanent de tresoreria contenien una bona part de les seues propostes. I Compromís votava en contra perquè l'equip de govern no va mostrar voluntat de signar un acord de futurs per desenvolupar projectes en l'exercici 2026.
Els informatius a Ràdio Pego.
Una setmana i escaig després de conèixer la idea guanyadora del concurs d'idees per al futur Teatre Municipal de Pego, ahir, durant esta sessió plenària ordinària, l'alcalde donava compte de qui està darrere d'Entreacto. És l'arquitecte alacantí Javier García Solera, qui té una profunda visió de l'arquitectura com a servei a la societat i una vocació de creativitat compartida, pensada i feta per a la resta. És autor de l'Aulari Universitari 3 d'Alacant, de les estacions del tram Mercat i Luceros a la mateixa ciutat, però també dels habitatges tutelats de Sant Vicent del Raspeig i d'habitatges tutelats per a persones majors a la Cala de Benidorm. Així mateix ha dissenyat els centres de salut de Castalla i Onil, l'Escola de Negocis de Sant Vicent del Raspeig, l'Escola Oficial d'Idiomes d'Elx o l'Institut Valencià d'Infertilitat a València, entre d'altres. Javier García Solera té en el seu haver 78 distincions i premis. El 2024 va ser Premi Importante de Setembre del diari Información i destaca que el 2015 va ser proposat al Premi Nacional d'Arquitectura per la seva trajectòria professional. La seva candidatura va ser avalada per tots els col·legis d'arquitectes i escoles d'arquitectura públiques i privades de la seva regió. El primer premi del concurs d'idees del Teatre Municipal de Pego està dotat amb 9.000 euros i la redacció del projecte, que té una dotació econòmica assignada de 315.000 euros. Desvelava també l'alcalde Enrique Moll en qui requeia el segon premi i que el jurat finalment sí que ha determinat donar l'accèssit previst en les bases.
L'adjudicació dels premis del concurs de l'anteprojecte del teatre, en el qual el primer premi ha sigut per Entreacto, de Javier García Solera, el segon premi ha sigut Oscilando su sueño en el aire, Post Studio Archiletti, ells són italians, i el tercer ha sigut un accessis de Portes Obertes de Raúl Ferrandis López.
Ja ho heu pogut escoltar, el segon premi, dotat amb 4.500 euros, és per a Hipostudio Architecti pel disseny Oscilando su sueño en el aire. Hipostudio és un grup de treball creat a Florència l'any 1984 que opera en el sector del disseny arquitectònic centrant-se en l'arquitectura civil, la renovació urbana i la reutilització de conjunts d'edificis monumentals. I la seva obra ha estat publicada i exposada a nivell local i estranger en espais com la Biennal de Venècia d'Arquitectura i la Triennal de Milà. Darrerament ha estat finalista al Big Mat Architecture Award de 2019 i Premi Arquitectura Toscana 2017. Per últim, el jurat ha considerat que calia donar l'accèssit previst en les bases dotat amb 1.500 euros. Este ha recaigut en Raúl Ferrandiz López, arquitecte soci cofundador de l'estudi Arquitectura Latenta per la proposta Portes Obertes. El 2019, Raúl Ferrandiz López guanya el Premi Renzo Piano World Tour, el que li permet visitar obres arquitectòniques de tot el món, i en els últims anys ha treballat en projectes d'edificació i rehabilitació per a clients privats i ha col·laborat amb altres estudis amb els quals ha guanyat concursos públics i ha pogut desenvolupar projectes d'obra pública de diferent tipologia.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Avui divendres dia 5 i demà dissabte 6 de juny finalitzen les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila i ho fan de forma pletòrica. Així ho descriu el president de l'Associació Cultural Domènec Pons i és que, segons explica, esta vesprada a partir de les 7 menys quart a la Casa de Cultura s'aprofundeix en les troballes del jaciment de l'època del ferro antic de la Muntanyeta Verda amb la persona que més en sap, amb Ignasi Grau Mira, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant i director de l'excavació d'aquest jaciment.
Acabem les jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila d'enguany i acabem de forma pletòrica, és a dir, el divendres tenim la conferència d'Ignasi Grau, que Ignasi Grau vos recorda que és el catedràtic de la Universitat d'Alacant del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, i també és el director de l'Institut Universitari d'Investigació Arqueològica i de Patrimoni Històric de la Universitat d'Alacant. És un investigador en l'anàlisi arqueològic del paisatge en el context de Mediterrani antic i investigant també els Andes i Oceania. I té una formació que ha corregut tot el món, té excavacions a Sud-amèrica, inclús a Oceania, és a dir, és un catedràtic molt format en el món antic.
La conferència du com a títol La Muntanyeta Verda, una finestra al món iber de Pego i les Valls i parlarà sobre el jaciment d'este espai que admet Domènec Pons fa temps que se sabia que estava allí però no estava datat i reconeix que les actuacions arqueològiques han posat en el seu lloc a este jaciment.
Començarem les jornades amb la conferència d'Ignasi Grau sobre el jaciment de la Muntanyeta Verda, el jaciment que com tots sabeu, ja fa temps que sabien que estava allí, però no estava datat, i va ser el mateix Ignasi en les excavacions que va haver en el seu equip que va poder datar-lo en el segle, del segle VII abans de Crist. Va ser un jaciment en el qual estava una població grandíssima. Podríem dir que era la població més gran de tota la comarca de Marina Alta en aquella època. Era la ciutat més gran. Podem dir ciutat? Pues sí, podem dir ciutat. Era la població més gran que havia en aquella època, en l'edat del ferro antic, en tota la Marina Alta, perquè tenia una extensió de 4 hectàrees. En tots els estudis de la Marina Alta no s'ha descobert, ja mos ho asseguraré, no s'ha descobert cap població tan gran com està en aquella època, clar.
La sessió de divendres 5 de juny es completa amb la conferència La importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusina a càrrec del doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant, Josep Bernabeu Mestre. Una conferència que recupera la temàtica de la primera part de les novenes jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila, dedicada, recordem-ho, al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq.
I després, seguint l'homenatge que estem fent al 150 aniversari de la mort de l'Azraq, tenim una conferència feta per un pegolí important, com és Josep Bernabeu, que parlarà exactament de la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusí. Josep Bernabeu, vos torno a repetir, que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. Ha participat com a docent en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i Gastronomia i Arts Culinàries. Ha estat director acadèmic del Centre de Gastronomia del Mediterrani de la Universitat de la Candènia, Gasterra, i des de novembre del 2017 és director acadèmic de la Càtedra Carmen Cita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, que és una de les institucions més importants que té la Universitat d'Alacant.
Les jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila finalitzaran dissabte 6 de juny, demà, amb la visita guiada per Ignasi Grau al jaciment de la Muntanyeta Verda, una visita que només podrà fer aquella gent que s'hagi inscrit prèviament. No obstant això, el president d'Atzaila convidava a assistir a les conferències programades esta vesprada.
Vos convidem que vingueu este divendres a les conferències perquè el que es contarà allí no s'espera sentir-ho en altre lloc, és a dir, que és molt important. I després de l'endemà, el dissabte a les 9 del matí, la gent que s'ha apuntat, perquè hauríem d'apuntar-se al correu d'Atzaila, formarà part de la visita que es farà al jaciment de la Mollita de Berda, però aquesta volta sí vindrà Ignasi Grau a fer la presentació.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
El calendari de festius de 2027 va definint-se perquè ahir el ple de l'Ajuntament de Pego va aprovar les dues festivitats locals. L'equip de govern va proposar, com ja farà l'any passat, el Dia de la Crosta, que caurà dimarts 9 de febrer, i en aquest cas s'elegeix aquest dia perquè el 2027, el segon dia de Nadal, el 26 de desembre, cau diumenge, i també serà festiu el 30 de juny, dia de l'Exiomo, patró del municipi. El 2027 cau tan prompte el dia del patró perquè l'últim cap de setmana sencer de juny cau 26 i 27 i el dimecres següent és 30 de juny. Escoltem Paula Orihuel, qui es posava esta tria.
Portem a ple la proposta per a donar festa local durant l'any 2027, el dia de la crosta, per seguir mantenint la tradició del poble, i al dia de l'Exiamo per la celebració del nostre patró.
Compromís proposa fer una consulta a la ciutadania, com ja fera també l'any passat. Apunta Víctor Climent que pot ser siga interessant saber què és el que preferix la gent.
Estem seguint la mateixa dinàmica de sempre, no? La crosta, veritat, que sempre és el segon plat, no? I el segon dia de Nadal és el primer plat, però sempre l'acció és el dia festiu, i el segon dia de Nadal, quan cau festiu, com enguany, que l'any que ve caurà diumenge, el posem el dia de la crosta, un dimarts. Nosaltres ja fa molts anys que ho diguem, igual fa temps que és així, ho fem així, igual podríem plantejar una consulta a la gent de fora, què pensen, no? Sobre el dia de la crosta, bé, és dimarts, és el dia anterior a... el dimecres de cendre, no?
De cendre.
I entenc que ve d'ahir la tradició.
Bé, haveres
pogut... N'hi ha qui diu altres, no, tenia que ser dilluns, així no fem pont.
Víctor, bueno, haveres pogut dir que és l'últim dia de Carnaval, també. Si no has parlat de religió, pots dir que és l'últim dia de Carnaval.
I també, per exemple, i no només en aquesta qüestió, també el dia de patró, que és que ha canviat moltes voltes de lloc. O sigui, igual, si ho preguntem a la gent, ens diuen, no, és que m'agradaria que fos dilluns, el mateix, o la primera setmana, dimecres, però de la primera setmana de festes. No sé, igual el primer demà la gent i ens sorprenem, estem fent tot d'aquesta manera, que faria falta pegar-li una volta perquè tot va canviant, i això que diem sempre, algun any podríem consultar a la gent a veure què pensa.
Ferran González, pel Partit Popular, deixava clar que hi estan a favor d'aixòs dos dies.
Nosaltres anem a votar a favor, estem d'acord, si governarem també triaríem aixòs dos dies, per això l'equip de govern ho ha plantejat. I es pareix correcte el dia de la crosta i el dia del Santíssim Exiomo. Anem a votar a favor.
Es mostrava sorprès l'alcalde perquè Compromís posava en dubte el dia de la crosta com a elecció d'un festiu local. Defensa Enrique Moll que gestionar o governar és el que dona a la gent quan vota, i afegia que intuïix que podrien eixir unes festes alienes a la cultura arrelada al poble si es farà una consulta popular.
Ens sorprèn, Víctor, que vosaltres que defeneu les tradicions populars i tal, que poseu en dubte que el dia de la crosta siga, o que fem una consulta popular per posar el dia de la crosta. És que si farem una consulta popular, possiblement seria el dia antes de Halloween, i veies tu quina tradició és a Pego parlar de Halloween. Pues no ho entenc. És que donar, el gestionar o el governar, és el que ens dona que la gent ens vote. Si per a qualsevol cosa tenien que preguntar a la gent, fer una consulta popular a la gent, a dir-li, pues jo ja sé el que seria, ja t'ho dic. Seria qualsevol festa d'estes de nula tradició popular. No és que confie poc en la gent de Pego, és que quan fas una consulta popular, ja ho han vist, de 10.000 persones o 11.000 persones que som a Pego, acaben votant 300. De 10.000 o 11.000 persones, les dues consultes populars que hem fet, una va ser la Biblioteca Carmen Alemany i l'altra, la del teatre, en el teatre vam votar 600 persones i en la de Carmen Alemany no va arribar a 400. De 11.000 habitants. Entonces, supeditar la gestió d'aquest ajuntament al vot de menys d'un regidor, no crec que siga el més normal. El més normal és que gestionem nosaltres.
El socialista Raúl Tamarit, que durant molt de temps ha ostentat la regidoria de festes, recordava que abans de que ell assumira aquesta competència es va canviar la data del dia del patró.
Però el que comentaves també del dia de l'Exiamo i això, el dia de l'Exiamo antes sempre era el dia 1 de juliol, però va consensuar en la Junta Central de Moros i Cristians i en la Junta de l'Exiamo i es va acordar canviar una data i va arribar a un acord entre les dues. Jo quan ja era regidor, aquesta data estava canviada, vull dir, però que sempre ha hagut una bona relació tant en la Junta Central de Moros com en la Junta de l'Exiamo i es va canviar la data fa molts anys.
La proposta d'aquestes dues festivitats locals per a 2027 s'aprovava amb 13 vots a favor del PSPB i el Partit Popular i 4 abstencions de Compromís. I parlant de moros i cristians, en esta sessió plenària es va aportar la modificació de les bases d'execució del pressupost perquè la Junta Central de Moros i Cristians ha canviat la denominació i també el CIF. I ara és Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego i per assignar el conveni per a rebre subvencions municipals cal tornar a rubricar l'acord, com explica el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
És merament un tràmit de modificació de que passa el conveni de la Junta Central de Moros i Cristians de 42.000 euros de ser junta a ser federació i com ha hagut un canvi de CIF pues, ha de fer un canvi total de les bases per tal de poder signar el conveni en el nom actual i poder fer les coses conforme calen. Ho hem portat en aquest plenari perquè anem a signar el conveni quant abans i com diu el punt segon, doncs donarem compte en la propera Comissió d'Hisenda. Moltes gràcies. Ho hem fet així perquè ho permetia, com permetia la senyora secretària, i més que res per estalviar-nos un plenari extraordinari en el que estigui determinat perquè volem signar el conveni abans dels Moros i Cristians, simplement per això.
La modificació de les bases d'execució del pressupost s'aprovava per unanimitat. I pel que fa a la previsió meteorològica, doncs, com ahir ja ho comentava l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, la pluja ens ha acompanyat des d'esta matinada i a primeres hores del dia ho ha fet de manera intensa. De fet, al Corral de Rata, al terme de Pego, s'han registrat 63 amb 5 litres per metre quadrat. Al centre de la localitat n'han estat 36 i, per exemple, a les Verdales, 38 amb 1 litres per metre quadrat s'han registrat, 30 al Musical i a la Plana 31 amb 2. A Ambra, 27 litres per metre quadrat, però el registre més important de la Marina Alta està a la Figuereta, al refugi de la Figuereta, a terme de la Vall d'Ebo, amb 71 amb 6 litres per metre quadrat. I a la Vall d'Ebo, al poble, han estat 51 els litres registrats. Ben diferent és la xifra a la Gallinera, perquè a Benialí han estat 20 litres els que han caigut, però a Benicili només 3,4. I si parlem de l'Atzúbia Forna, allí encara plou un poquet i han registrat fins ara 31,6 litres per metre quadrat. A l'Atzúbia n'han estat 35,2. I què ens diu l'Agència Estatal de Meteorologia per a les pròximes hores? Que continuarà plovent de manera ja molt dèbil fins aproximadament les 4 o les 5 de la vesprada i a partir d'aquest moment la probabilitat de precipitació baixa bastant, se situa en un 45%, tot i que continuarà núvol i si mirem al detall, pràcticament ja no plourà en tot el que queda de jornada. Temperatures avui molt més baixes que les d'ahir. Recordem que vam arribar a 36,9 graus ahir a Pego i avui les màximes es quedaran en els 25. Les mínimes d'esta passada nit s'han quedat en els 19. Tindrem el vent encalmat el que resta de dia i per a demà dissabte continuarem la nit i matinada amb el cel ennuvolat i després tindrem cel ras, tot i que també presència de boires. Temperatures dissabte entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima. El vent estarà entre fluix i encalmat i quan bufe, bufarà de component est. Per a diumenge, l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que tindrem un 55% de probabilitat de precipitació fins al migdia i després el cel es quedarà ras amb intervals de núvols. Diumenge, temperatures entre els 19 graus de mínima i els 26 de màxima i el vent bufarà fluix de component nord-est. Això és tot per avui a l'informatiu Ràdio Pego, avui divendres 5 de juny. Moltíssimes gràcies per estar ahir acompanyant-nos i desitgem que acabeu de passar una molt bona vesprada i que el cap de setmana siga ben, ben profitós i que descanseu molt. Ens retrobem dilluns, així, a la 16.8 de l'FM. Fins aleshores, que ho passeu bé. Adeu.